12:04, és tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 30 d'abril, i avui començarem el programa parlant d'un mar de possibilitats que ahir va tancar les inscripcions i va anunciar també la seva programació d'enguany en un acte a l'Auditori de Jesús. En parlarem en detall amb el creador d'aquesta iniciativa, en Pedro Cárceles, i després, com fem sempre que podem l'últim dijous de cada mes, ens visitarà la consultora financera Raquel Corral per preparar-nos per estalviar, a veure si ho aconseguim aquest estiu, i completarem el programa descobrint un nou país amb un eivissenc rodamón. Avui anirem fins a Benín amb l'enginyer agrònom eivissenc Salvador Roig Coll. I per tot això i molt més, ja tenim a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez, a la redacció i la producció. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment d'actualitzar-nos. I avui, Nieves, començam repassada l'actualitat, obrim plana de successos, perquè un home de 35 anys va morir ahir a la tarda apunyalat a Platja d'en Bos. La Guàrdia Civil ha detingut l'autor de l'agressió com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi.
Sí, els fets van tenir lloc ahir a les 4:30 de la tarda al carrer Alcines, just davant del local de l'Associació de Vecins de Platja d'en Bos, quan la víctima, de nacionalitat italiana però resident a Eivissa tot l'any, va ser apunyalada amb una arma blanca. Quan el personal sanitari va arribar, l'home es trobava en parada cardiorrespiratòria. Tot i els esforços per estabilitzar-lo, finalment no varen poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil va obrir una investigació a càrrec de l'equip de la policia judicial i va posar en marxa un gran desplegament d'efectius per trobar l'agressor, que havia fugit. Segons acaba d'informar un portaveu de l'Institut Armat, cap a les 9:30 de la nit va ser detingut el presumpte autor dels fets. Es tracta d'un home de 45 anys i també nacionalitat italiana, que està acusat d'un delicte d'homicidi.
I ara, Nieves, canviem totalment d'assumpte. Parlem de sanitat, perquè mig centenar de metges es van manifestar ahir a la tarda a Salamera, a Vara de Rei, en el marc de la tercera setmana de vaga contra el nou Estatut Marc de Sanitat.
Denuncien una degradació progressiva de les condicions laborals que està provocant la fugida de metges cap a altres territoris. Una situació especialment sagnant aquí a Eivissa, on diuen en els darrers 3 anys entre 40 i 50 metges han deixat el seu lloc de feina. Lamenten la manca de professionals a l'illa, que expliquen es fa especialment notori a urgències. Sentim el portaveu del Sindicat de Metges a les Balears, de les Balears a les Pitiuses, David Fernández.
Aquí mismamente hay médicos que se están continuamente yendo a la sanidad privada, ¿vale? Y muchos médicos que cuando terminan aquí su formación o cuando pasan un tiempo aquí ven que la situación pues es extenuante, que son incapaces de conciliar su vida privada con la vida laboral, pues optan por saltar a otras comunidades autónomas.
Avui és la quarta i darrera jornada de vaga d'aquesta nova setmana d'aturades. Com a conseqüència del seguiment d'aquesta vaga, en aquests 3 dies s'han suspès 629 consultes d'atenció primària, 302 consultes d'atenció hospitalària i proves diagnòstiques i 37 intervencions quirúrgiques.
I continuem ara parlant de medi ambient, perquè les praderies mortes de Posidònia, de l'abadia de Talamanca, es replantaran amb el finançament d'empreses privades. És una de les plantacions més valuoses de la Mediterrània, un projecte autoritzat pel govern que té el suport de l'oceanògraf Manu Sanfèlix.
Si el 50% de la Posidònia que hi ha a l'abadia de Talamanca és morta, els ecologistes han detectat que hi ha punts amb un 70% de mortalitat. Replantar-la és el repte de les empreses privades. Espera actuar inicialment a 300 metres de la costa. Escoltam el president executiu de l'empresa Absorbe CO2, Germán Alcaide.
Són 20 plantes per metro quadrado, crecen aproximadamente 10 centímetros hacia los lados y hacia arriba, y lo que tenemos aprobado por el gobierno es una compensación de 3,66 toneladas por hectárea. de tal forma que nosotros estamos obligados a mantener la plantación durante 50 años.
En total, es vol reforestar una hectàrea amb la col·laboració del vell marí, sentim el biòleg marí Manu Sant Fèlix.
La formación de Posidonia en Talamanca es espectacular. Talamanca podemos decir que es una incubadora natural para muchísimas especies.
El projecte es vol dur a terme també a la resta d'illes seguint l'exemple de l'abadia de Talamanca, escoltant novament Manu Sant Fèlix.
Veo en Talamanca como el escaparate perfecto a cómo hacer bien la gestión de nuestros mares y océanos.
Però la regeneració completa de la Posidònia de Talamanca no es podrà fer fins que s'instal·li el camp de boies ecològiques per prohibir els fondejos. L'Ajuntament d'Eivissa no descarta renunciar al projecte del govern central, que té fons europeus, i fer-ho amb sous propis, atès el retard de l'execució. La intenció és que el projecte de replantació comenci la propera tardor.
I d'on estarem pendents, evidentment, d'aquest projecte. I acabam aquest repàs a l'actualitat, Nieves, amb un apunt de la llei de capitalitat, perquè Vila contractarà 19 policies locals amb el finançament que li correspon per aquesta llei. Els 4 milions d'euros que aporta el govern a la capital eivissenca també es destinaran per pagar les obres de reforma de Can Ventosa.
Sí, per primera vegada els sous provenients de la llei de capitalitat es podran destinar a despesa corrent i es podran invertir sense justificació prèvia. A Eivissa li corresponen 4 milions anuals per compensar la despesa d'exercir com a capital, però el govern no descarta ampliar la quantitat. Escoltam Antoni Costa, vicepresident del govern balear.
Ja hem autoritzat la transferència, però no es pot descartar que pel 2027 hi pugui haver un increment pactat en el Consell de Capitalitat, perquè això és el que permet la llei. La llei estableix un mínim de 4 milions d'euros i a partir d'allí doncs podem anar augmentant en funció de les disponibilitats.
Amb aquesta partida econòmica es pagarà el servei de neteja de la ciutat d'Eivissa i, com deien, també les obres de reforma de Can Ventosa per ampliar les instal·lacions del Patronat de Música, unes feines que començaran la pròxima setmana i que duraran un any. A més, davant el dèficit de policies i per assolir una plantilla de 150 agents, l'Ajuntament ha acordat contractar 19 policies més per aquest 2026.
I doncs, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després et sentim una vegada més.
Fins després.
Fins després. Són les 12:11. Naltros ara començam el programa fent un capbussó amb una nana malama. I doncs sí, avui volem començar el programa parlant d'Un mar de possibilitats, una iniciativa impulsada pel Club Nàutic d'Eivissa que ahir va tancar el seu termini d'inscripcions per les associacions que es beneficiaran d'aquesta iniciativa. Un projecte que enguany arriba a la seva 22a edició i que inclou activitats esportives i terapèutiques desenvolupades per professionals i voluntaris amb l'objectiu d'arribar a més de 350 persones i d'apropar-les a la mà. Avui volem parlar amb més detall d'aquest programa i per això ens acompanya aquí a l'estudi una vegada més i després de molt de temps el creador del projecte Un mar de possibilitats, Pedro Cárceles. Molt bon dia.
Molt bon dia, Neus, molt bon dia. Gràcies per invitar-me a estar amb vosaltres una estoneta.
A veure, ahir va ser la presentació. Com va anar?
Va ser preciosa perquè va sortir una presentació rodona completament. Vam tindre un espectacle molt, molt, molt bonic de Néctor, d'Hipnòpia, i va ser un acte molt plàstic, amb una dansa, l'equilibri de les boles de cristal. Es va passar un documental que vam crear fa 12 anys amb la productora de Pausa i vam fer una fusió entre el moment real de la actuació de Néctor i el passat d'aquesta producció que es va fer fa 12 anys. Ho vam fusionar tots i vam crear un ambient molt polit. Vam resumir molt bé el treball, perquè el dia d'ahir és un dia de festa, però també és un dia de molt de treball, d'acabar de confirmar les dates exactes per poder ajudar a fer els transports, d'acabar de veure exactament quina és una mica la demanda, no? més real, de fer tot aquest treball, no? Enguany, a més, tenim un nou grup de voluntaris que s'havien de coordinar ahir. En fi, és un dia també de molt de treball i molta festa. Vam fer una merendola molt bonica i van participar. Però jo crec que la presentació, segons la persona que estava a la porteria, em va dir que més de 150 persones.
Déu-n'hi-do. Per tant, ple pràcticament a vessar, no?, l'Auditori de Jesús. No?
Un ple va ser ahir, sí. Això em va dir la persona aquesta que estava a la recepció. Diu, mira, has tingut un èxit fantàstic, perquè va estar, sí, a més molt càlid, perquè ja amb els anys som una família. Vull dir que venen els nanos que venen els coneixo ja, pues això des de fa 22 anys, no?, que els veig créixer i veig com van evolucionant, cada dia estan més guapos, perquè gràcies al treball que fan tots els professionals en tots aquests temes, els nanos tenen una evolució molt bonica i amb moltes possibilitats cada volta més, que és del que es tracta el treball que fan els terapeutes, no?, dels centres i de tot. Llavors va estar una presentació ahir molt, molt emotiva, vam tindre ja molta representació dels patrocinadors, dels nostres patrocinadors de Marina Eivissa, de la Fundació Abel Matutes, de Valoritxa i de la Caixa. I després una representació institucional molt, molt polida també. Tots teníem clar que volem continuar fent aquesta cosa que fem, no?, que va una miqueta més enllà d'un passeo a la playa, sinó que té objectius més ambiciosos i que s'estan complint, no? El programa, doncs, actualment té més de 300 informes de professionals ajenos, uh-huh, que no pertanyen als professionals nostres, sinó favorables a la labor que es fa allà, no? I com tot el que això ha comportat, que ha bellugat moltes coses, no? Detalls molt simpàtics. Vull dir que quan els abuelos han d'anar a la platja, doncs una setmana abans o un temps abans o tal, els abuelos, com saben que tractem molt amb els seus peus, doncs ja estan tots anant al podòleg arreglant-se els seus peus, saps?
Operació pedicura, eh?
Claro, la peluquera i el d'això. Vull dir que són detalls molt, molt llunyans, que no es veuen tant a la vista, però que són molt emotiu, no?
I tant. Per tant, ahir, Pedro, una jornada de celebració també, però crec que també amb aquest punt reivindicatiu de dir, duim 22 anys fent aquesta feina, una feina que això va molt més enllà d'una jornada a la platja, sinó que implica moltes coses per donar accés a moltes persones que no ho tenen fàcil, per anar a la mà, apropar-los a la mà, que és aquest element que ens envolta i que de vegades suposa una barrera per molta gent i que vosaltres aquesta barrera la destruïu any rere any.
Sí, és així. Aquest és el segon gran detall. M'agrada moltíssim que t'hagis donat compte i que facis peu amb aquest detall, que jo vaig tenir ahir unes paraules de reivindicació a aquest respecte, no? Porto 22 anys fent això i continuo tenint unes instal·lacions molt precàries i continuo tenint, per dir, necessitats, no tinc ni unes places d'aparcament de quan arriben els usuaris al puesto, no? Moltes voltes ve el nostre, ara tenim una petita furgoneta i a voltes està tot ple de gent que està al restaurant del costat o el que sigui i ni siquiera poden arribar al mar, no? Quan dius porto 22 anys treballant perquè la gent arribi al mar, perquè la gent que no arribaria al mar arribi al mar, perquè aquest és un detall considerable, vull dir, ahir es van viure i es van contestar aquestes opinions, no? amb gent, quan n'hi ha un senyor que sé, que en Pedro, que va tindre unes paraules molt boniques també. Aquest senyor l'any passat feia que no entrava al mar i es donava un bany a mar oberta més de 15 anys en la seva vida. Vull dir que no estem parlant de gent que va al mar que pot anar a qualsevol altra banda. També tenim usuaris que indudablement no tenen aquest grau de dependència. També cobrim alguns usuaris així, però per general són gens, doncs, gent anciana que ja ve en cadires de rodes, que han estat tota la seva vida, com mi Vicenç, no?, mirant al mar, de cara al mar, i que ara s'estan despedint de la vida. I l'últim bany serà el d'aquest any. I aquest serà el seu últim bany. Llavors és important que arribin. Si no poden arribar a fer aquest últim bany de la seva vida, tota la vida pendent del mar, en una illa, és una miqueta trist. I jo per això ja actuo amb una miqueta més de contundència en les meves reivindicacions. No? Això no pot continuar. He estat atascat en una institució que és la institució de costes i és una vergonya que jo tinc un negoci de licors en un costat, un negoci d'un restaurant en un altre, tots dos en primera línia de mar estupendament, i en canvi nosaltres tenim que estar retirats de la primera línia de mar i no tenim permís ni per tren, per 3 anys d'ocupació cada volta. En una illa no són capaços, tant a nivell polític com institucional, com el que sigui, de dir, no, és que tenim un projecte que porta les 350 persones que més ho necessiten al mar. I és un tros de 25 metres. Si no són capaços de defendre això, a què ens dediquem, no? A què ens estem dedicant?
I tot i aquestes dificultats, aquí segueixes lluitant, i què ens prepares per enguany? Què us espera? Perquè jo he fet així una descripció molt general, no?, amb activitats esportives i terapèutiques, però explica'ns una mica què ens espera enguany a un mar de possibilitats. Què li espera a la gent que tindrà la sort d'arribar a la mar enguany?
Pues aquest any vull recuperar, s'han incorporat novament al programa professionals d'edicions anteriors, fisioterapeutes i altres professionals. Si vull recuperar més el tema de les teràpies en flotació, de més estimulació amb l'arena, més estimulació de samoteràpia. Llavors, aquí tinc un repte, ja tinc el professional i tenim el repte de que hem de crear una zona, primer, que on tinguem sorra neta, en la possible dificultat que ens puguem trobar de tindre, estem parlant d'un tros de 6 metres, no de més, per tindre arena neta, per poder treballar amb la gent gran, un tros que sigui, que puguem garantir que els cans que passen per allà no l'hagin embrutat i que puguin tombar la sorra tranquil·lament perquè sigui una cosa higiènica. Uh-huh. I crear aquest espai, i després ja he començat a dissenyar, ja estem treballant per crear com una piscina a primera línia de mar, que és com una piscina però perforada, de forma que l'aigua que n'hi ha és l'aigua salada, però no n'hi ha, com a Talamanca saps que tenim molta alga, no n'hi haurà l'entrada d'alga, ja podrem treballar amb l'aigua neta del mar i fer els treballs de flotació. Aviam si ho aconseguim fer, és un repte.
És un repte,
Sí.
Un altre dels reptes d'enguany és donar servei, o seran els que participaran en un mar de possibilitats en aquest 2026, em deies 22 centres i 14 associacions. Això no sé si arriba a ser un rècord per un mar de possibilitats, o heu arribat a tenir anys amb més gent?
No, tant no. Wow. Això s'ha disparat, ara penso que jo sempre he intentat que el programa no hagi parat de créixer, però que hagi crescut d'una forma paulatina, no? Uh-huh. I així hem anat incorporant sectors que darrere any, cada sector, no? Doncs tots sectors del món hospitalari, ja fa temps que vam incorporar l'apartat de dual, anem incorporant sectors. Aquests sectors van fent creixent el programa. Aquest any això s'ha disparat una mica perquè, clar, vam començar a estimular el sector de les aules hueco i els alters i tot això a nivell educatiu, i com l'experiència va anar bé, doncs enguany tenim més sol·licituds, amb l'inconvenient de que no tenim més complicacions també per qüestions personals, per atendre-ho, però que espero que pront les puguem tenir assolides, i això l'ha fet créixer una mica així de forma espectacular, més ràpid, però en realitat són activitats de dies puntuals, que no són grups que comportin una sobrecàrrega amb una constància molt gran, sinó que són dies puntuals. Doncs, l'aula Hueco de Sant Antoni té un dia més, però ja és un centre més. Solament és una activitat un dia, però ja és un centre. D'aquesta forma ha crescut molt el número d'activitats, però en realitat els dies continuen estant pràcticament els mateixos que l'any passat. Farem enguany, n'hi han programades 171 activitats.
Déu-n'hi-do, eh? Que es diu aviat, Pedro? 171 activitats. Pel que fa al voluntariat, això està resolt? Encara es pot inscriure la gent com a voluntaris?
Bueno, teòricament també el pla es va acabar ahir. El que passa és que els cursos de voluntari es començaran ara a mitjans de maig. No, si es presenta algú, indudablement que no quedarà fora, algú que tingui ganes de viure aquesta experiència. Actualment l'equip de voluntaris, el nostre equip és un equip fantàstic, de gent molt consolidada. Jo tinc voluntaris que porten 18 anys, any darrere d'any, dedicant el seu temps al programa. Crec que dels voluntaris que tinc dintre del programa, el que menys està ja fa 3 anys o alguna cosa així que comporta. Això és molt bo perquè són ja gent amb una experiència. I ara els nous que inicien ara, doncs tindran el recolzament de la gent, dels voluntaris que ja tenim consolidats.
Pedro Cárceles, un plaer, com sempre, parlar d'un mar de possibilitats. Crec que és un programa del que m'emociona parlar-ne, perquè sé que hi ha molta feina darrere, molta lluita i, sobretot, també molt de compromís i ganes, i és un plaer parlar-ne. Així que l'any que ve, per aquest temps, aquí t'esperam, Pedro?
Aquí estic amb tu si m'invites. Jo estic pendent de tu.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim. Farem comptes i sortirem en missió consular, però serà d'aquí un minutet a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Feim comptes.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com feim sempre que l'actualitat ens ho permet, l'últim dijous de cada mes hem de treure la calculadora i fer comptes, perquè ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a Raquel Corral, que és consultora financera a OBB, que ens ve a posar les piles i a fer-nos estalviar abans de que arribi l'estiu. Molt bon dia, Raquel.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Tens...
Molt bé.
Hi ha molta gent preguntant com serà aquest estiu? Gent que ja està traient la calculadora, fent comptes, mirant on pot estalviar, perquè aquest estiu es presenta, que ja ho vam dir el mes passat, incert?
Sí.
Veritat?
Tal qual.
Val. Idò, a veure, com ens hem de preparar, què hem de tenir en compte? Som tot orelles ara mateix.
Pues mira, començam sobretot, aquest mes ha sigut una avalanxa de consultes de treballadors de temporada, sobretot que es ficaran en el cos 12 hores de feina per estalviar el màxim possible, que ja no és com abans que fèiem 8 i ja teníem suficient, ara ja no. Bueno, de fet, mira, estic fent moltíssima auditoria als cossos de seguretat de l'Estat, de vigilants de seguretat, seguretat, tot això, i ostres, sobretot els vigilants que fan 12 hores i només un dia de descans i per fer sous tot el que puguen, no? Mm-hmm. Vale. I sí que és veritat, pues, que a Eivissa tenim moltíssimes temptacions, és l'illa de les temptacions.
No és la reality de Telecinco, però gairebé.
Però quasi, quasi. Perquè, clar, començam a tenir sous i n'hi ha molts jocs on gastar-los, veritat? Uh-huh, o sigui sí. Que... Bueno, què hem fet amb uns quants, a unes quantes persones que m'han consultat? Doncs pues, prendre com posar els peus sobre terra, o sigui, a veure, quan guanyaràs, tindràs propines, no tindràs propines, què faràs amb això, vale? Quins són els objectius que tu vols cobrir d'aquí al final de la temporada, no? I li faig com un planning, vale, què tu vols? Pues jo me'n vull anar moltíssimament, me'n vull anar a Tailàndia, per exemple, perquè vull passar l'hivern allí, vale. Quants de sous necessites? Tant, vale, pues dels sous que tu que t'entren cada mes, tenim que separar aquest tant per cent perquè arribis al teu objectiu, vale? Tinc altres que volen fer un estalvi per donar l'entrada a un cotxe o, saps, o perquè tenen una situació, jo que sé, de dentista, per exemple, que és supercar, no? Mm. Cosetes així, no? Però que tenim que prendre una, com una consciència de no gastar més de la compte.
Mm-hmm. I això a la gent li resulta fàcil? O què és el més complicat d'aquestes situacions que ara ens explicaves i em sap que molta gent es pot sentir identificada?
Vale, primer fem comptes de les despeses que tenen de lloguer, d'aigua, llum, tot això, amb lo complicat que està a Eivissa el tema habitacional, però fem aquests números i després miram què ens queda. Després d'això miram, tens cap deute amb el banc o estàs pagant una altra cosa? Sí, pues tenim que agafar aquest tant per cent, una cosa que sigui còmoda, no es tracta, perquè això és molt psicològic, Laura, no es tracta de treballar per viure o viure per treballar, sinó que sentin que almenys els sous que entren puguen disfrutar, vale? Jo mai agafo tot per pagar deutes, això és un error perquè psicològicament és molt agotador. Molt. Jo sempre li dic, agafa un tant per cent, el que tu te sentis còmod, un 10%, un 15%, per donar-te un capritxo. Un capritxo pot ser, vull anar-me a un spa, vull anar-me a, jo què sé, al Beach Club, no sé què, a estar... Però ho tens que fer, és superimportant. Perquè
com agendar-ho, no? També,
sí,
com si
fos una... sí, 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 que tu guanyes 1.000 i tu t'has posat un 10% per això, són 100 euros. Que tu has guanyat 500, un 10%, tal, i tens que agafar el que t'arribi al pressupost, vale? I això és el que... Perquè si no és molt esgotador fer feina i no sentir que disfrutes de la vida.
Exacte. Has parlat d'una de les despeses que consumeix més percentatge dels ingressos, m'imagino que és l'habitatge aquí,
sí,
a Eivissa.
Sí.
Clar, psicològicament això també pot ser bastant dur, dir, ostres, estic guanyant X, posam una xifra així, sí, rodona, 1.000 euros, però n'estic destinant 800 a l'habitatge, ostres, clar, molt de marge no te queda.
No.
T'has trobat amb situacions,
sí,
així?
Sí, sí, sí. La veritat és que sí, la veritat és que sí, i és molt difícil, no? A voltes jo dic, tenim que pensar bé si et compensa venir a fer feina amb aquestes condicions o no. És veritat que jo estic en una xarxa, com precisament que jo tinc ara mateix en acollida una guàrdia civil que està encantada, i jo estic en una xarxa de propietaris que tenim un lloguer super, super baratet per donar servei i tot això, i a més n'hi ha, no sé si coneixes també, Arreplegats per Eivissa, que és un grup de Telegram per 200 guàrdies civils, policies i tot això, per que tenen preus just per als funcionaris, no? Mm. I jo crec que també els que som d'Eivissa tenim que tenir en compte que no podem apretar, i perquè és que tenen que viure, pagar 800 euros per una propietat, per una habitació, pues no crec que sigui molt ètic.
No,
ja... tenen que viure, la gent té que viure, I mira, el meu pare sempre m'ho diu, en recorda't que els teus avis ja van arribar aquí en els anys 70 i van buscar-se sa vida, vale? Tenim que ajudar els que venen. I jo què sé, això ho tenim clavat en sa família.
Sí, 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 no, i tant. Mm. Què més hem de tenir en compte això per fer front en aquesta temporada, amb aquest objectiu d'estalviar sí. sempre que es pugui?
Vale, pues mira, els que tenen propines, vale? Els que tenen propines, jo faria les guardaria, vale? Per a un objectiu o a final d'any. Es pot també definir a principi de temporada, això sí que ho he fet. Tinc un que, per exemple, les comissions de venda les guardarà totes, vale? I ja mirarem, començarà el seu estalvi per jubilació i demés, però a més vol unes coses concretes com comprar un cotxe. Vale, perfecte, pues aquest objectiu. I després és que els donen una alegria quan tenen els sous i van i ho poden executar, és una passada, no? I visquent a Eivissa, mola molt, la veritat.
Mm. I te trobes a molta gent que a sa que li resulta, no et dic fàcil, però possible, sempre parlem de... ens situem en s'esfera de lo que és possible, no? I realistament possible, realísticament possible, no? Mm-hmm.
Sí, 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 n'hi ha gent que sí. Però escolta, és que a voltes pensam, és molt psicològic, Laura, a voltes pensam que ens tenen que sobrar 200 euros i no té per què ser. Jo dic, tens 20? Guarda 20. Ja està, no passa res. Saps? Lo important és que ho facis. Saps? I molta, igual que els meus serveis pensen que la gent que tenen que tenir molts de sous i és que no. És que no, és que és important que s'organitzin.
Clar, tot depèn en,
de, clar,
no? En funció de,
en funció de
d'allà
cadascú.
On estiguis, el que pots fer, no?
Clar.
Des del punt on estiguis.
Exactament.
La cosa és que sempre hi ha possibilitats, si no és que destinem un percentatge altíssim i exorbitant a una despesa en concret, no?
Tal qual.
Que arrossega la resta, no? D'alguna manera.
Exacte, no, i que tens... El que sí que dona por, que la majoria de la gent no té ni 1.000 euros guardats.
Estalviats, vols
Estalviats,
dir?
Sí. No, és que la majoria de la gent no té ni 1.000 i diu, hòstia, tens un problema dental, per exemple, i és que és una pasta, com ho fas?
Clar, i revertir això, per exemple, una persona que ara mateix digui no, és que en el compte no tinc més de 1.000 euros. Clar, revertir això,
pues,
a curt termini m'imagino que és difícil, però es poden fer plans a mig i llarg termini?
Sí, sí, sí. I de fet, jo li dic, mira, si tu ets una persona que ho tens tot a la compte i tu gastes tot, tens que apartar. Tens que posar un pla de curt plaç, per exemple, per això. Per a llarg farem això, per a mig farem això, però no pot tenir tot en la mateixa compte perquè un dia, i a més que és molt perillós amb sa targeta, que ara feim així amb el mòbil, i és que diu, bueno, com tinc sous, però quan mires dice, ostres, que no me'n queden sous, no? Pues a principi de mes, n'hi ha molta gent que diu, quan acabi el mes... guardaré el que m'obri. És un error. Tens que posar l'estalvi com si fos una despesa. Uh-huh. Si tu estàs apartant 500 euros per jo què sé, per l'habitació o el que siga, tens que apartar 50 per al teu estalvi i ja està. I el que quedi ja és per al mes.
D'acord. Val.
Aquest és el major consell que li puc donar.
Exacte. Tractar s'estalvi com si fos una despesa, no?
Sí.
Molt bé. I també agendar aquests petits o grans capricis, cadascú el que es pugui permetre.
Sí, és important perquè si no acaben de veritat, però que ho faceu tothom perquè és important.
Passen factura a nivell psicològic, no?
Sí, moltíssim, moltíssim.
Idò, Raquel Corral, consultora financera a OBB. Sí. Moltíssimes gràcies una vegada més i t'esperam el mes que ve.
Perfecte, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Naltros ara sortim en missió consular.
Hem obert una ambaixada pitiusa a
Cotonou. comentava a l'inici del programa, ja sabeu que des de que vam començar aquesta temporada, sempre que podem, una vegada al mes, sortim a fer una volteta per algun dels indrets del món que acullen alguns dels pitiusos més il·lustres. Eivissenques, formenterers, eivissencs, formentereres, que duen el nom de les nostres illes pel món i esdevenen els millors ambaixadors. Així que, d'alguna manera, una vegada al mes sortim en missió consular per tot el meravellós planeta. I hem pensat que per combatre el jet lag, les diferències horàries, ens enviarem notes de WhatsApp perquè la gent ens expliqui on és, quin és l'àmbit professional en el qual han assolit l'excel·lència. I avui enfilam cap al sud, perquè avui podem parlar amb l'enginyer agrònom Salva Roig Coll. Molt bon dia, Salva. Escolta, amb tu jo crec que pràcticament cada setmana podríem obrir dos o tres ambaixades des de llocs diferents. Veritat? Com és que un enginyer agrònom viatja tant?
Bon dia, bon dia. Avui som a Cotonou, a Benin. No és la capital, perquè la capital és Porto Novo, que és una ciutat molt, molt interessant a nivell arquitectònic. Som a Cotonou, que és on tenc una de les empreses que tenim per Àfrica. L'altra la tenim a Abidjan, a Costa d'Ivori. I, però bueno, fa dos dies vaig venir des de Senegal, de Dakar, i demà a les 3 de la tarda volaré a Abidjan i després crec que tornaré a Eivissa o veurem si pas per Nigèria. Benin és un país molt especial i vaig venir fa 4 anys quasi, convidat pel govern holandès per fer una missió exploratòria i vaig decidir obrir-hi una empresa. És un lloc que m'ha atrapat perquè hi ha una cultura molt interessant, tot el tema del vudú, de l'animisme, de la música, un país molt interessant.
I avui concretament, com dèiem, avui concretament ets a Cotonou, que és una ciutat de Benin, que jo des de la meva ignorància era un país d'Àfrica que desconeixia, però demà, o passat demà, on seràs? I sobretot, què té d'especial el continent africà?
Tot continent sí, té les seves particularitats, però hi ha una, si ho podem dir, no sé si és correcte, però hi ha una comunalitat que és que tots mengem i tots depenem de la terra d'una manera o d'una altra. Quan vaig estudiar a València vaig sortir cap a Erasmus, cap a Holanda, però abans vaig estar molt tentat d'anar a París perquè hi havia una càtedra que es diu Agricultura Comparada, fundada per un il·lustre agrònom que es diu en René Dumont, es deia, i allí el que feien era investigar bueno, les diferències i coses en comú que té sistemes agraris de tot el món. No? Jo ho he portat a nivell empresarial, poder fer projectes de tot el món basats en la millora i regeneració de terres. Ara ho hem vinculat a tema d'inversions també agràries, però sempre vinculades a millorar la terra i la fertilitat de la terra. Al final et trobes molts de llocs diferents, però que on tothom menja, on tothom viu al camp, a zones rurals, i jo diria que els problemes que trobem de degradació de terra són bastant comuns aquí, a Vietnam, a Espanya o on siga. I això fa que la feina, sí, un es moga molt, però la feina siga bastant, bastant pareguda per tots els llocs. M'has demanat per què Benin, no? O per què Àfrica? També hi ha una raó un poc esotèrica, diguem, i història, no? La meva mamà tenia una rabuela, tatarabuela, diguem, que li deien a Sacramento. I un meu tatarabuelo Coll se'n va anar cap a Cuba i es va casar, se'n va endur cap a Eivissa, es va casar amb una afrocubana negra. I la va dur cap a Eivissa i deien que fumava puros per a Eivissa i hi havia legendes vàries, no? I tinc una tia molt esotèrica, la meva tia Dolo, i la meva tia Dolo, un dia que li contaven, deia tu no ets a Benin per causes desconegudes, tu estàs tancant una història d'escarma en la teua tatarabuela Sacramento, que era afrocubana i segurament era descendent d'un esclau de Benin. O sigui que, qui sap, hi ha forces que un no sap, que fan que ocorreixin coses, i de Benin varen sortir molts d'esclaus, especialment degut a esport de huida, cap a Amèrica, cap a Cuba, cap a altres llocs del Carib, i potser la meva tatarabuela Sacramento era descendent d'un esclau de Benin, de reina de Dahomey.
Déu, uau, quina història. Realment jo crec que a cada lloc on vas et deus trobar alguna cosa que fa cada territori especial, no? O t'has trobat algun indret del planeta que sigui especialment dur per alguna raó? Perquè jo sempre li dic a tothom, Salva, ja fa molts d'anys que ens coneixem, que la teva vida no és que doni per una pel·lícula, és que podria donar per una saga, jo crec. Quin ha estat el moment de la teva carrera professional, en aquest cas, que podria sorprendre més a la gent que ara mateix ens escolta?
Bueno, vida de pel·lícula, sí, molta gent m'ho diu. La veritat és que és una vida molt activa i a voltes complicada, perquè hi ha que manejar família, hi ha que manejar negocis també a Eivissa, a Madrid, per tot el món, treballs per tot, i moments complicats sí que me n'he trobat. Possiblement un dels més complicats va ser ara el dia 7 de desembre, que em vaig trobar un cop d'estat aquí a Benín. Ho vam poder gestionar bé i també el govern actual ho va gestionar bé i no va arribar enlloc, però sí que va ser un dels moments on vaig tenir que prendre decisions molt ràpid i diguem que amb una ment molt... Això ho tinc que agrair, haver fet karate, crec, tota la vida. Que això m'ha ajudat bastant. Però sí, et trobes en situacions bastant interessants. Però et puc dir que mai m'he trobat un problema gros, no me n'he trobat cap mai. Sempre he tingut molta sort i hem sabut manejar les coses correctament. A nivell de moments que valori o que siguin interessants o que puguen sorprendre, la veritat és que sempre he hagut d'agrair molt al govern holandès, perquè m'han convidat a missions comercials i diplomàtiques per temes d'agricultura, i m'ha acompanyat el primer ministre Mark Rutte a diferents missions comercials a Nigèria, diverses vegades a la Xina. Puc dir que és una situació d'alt nivell i estic molt agraït d'haver pogut participar-hi, i també m'ha ajudat molt a nivell de relació amb el govern holandès i de muntar negocis, per exemple, com aquí a Benín.
Clar, t'ha dut molt lluny i el que et queda. I jo estava ara pensant en el lluny que t'ha dut la vida. Tu vas néixer i vas créixer a Eivissa, no? Si no vaig equivocada. I em preguntava com va començar la teva vocació per la teva feina i, per altra banda, si això de viatjar ja t'ha agradat de tota la vida. Quants països pots haver visitat, Salva?
No he nascut a Eivissa. Quizà a molts eivissencs no els agradarà sentir això, però vaig néixer, i amb molt d'orgull, a la Clínica Miramar, a Palma. La meva mare va decidir anar a parir a Palma i som nascut a Palma de Mallorca. Encara que sigui eivissenc per una part, en res de Sant Jordi, per altra part en res de Vila. I estem a l'agricultura amb bé perquè un dels meus millors amics i amb les persones que més bé m'ho he passat en la meva vida ha estat amb el meu abuelo, en Salvador Roig Cardonet, i amb ell, a part que era constructor, ell tenia un hort i sabia molt d'agricultura. Son pare havia estat un dels grans pagesos de les Salines, i sempre m'havia agradat molt estar amb ell, ajudar-lo a fer el vi. Teníem animals a casa, m'agradava molt estar amb ell, anar-me'n amb ell a esmorzar, passejar-lo. Me va ensenyar a entaular, quasi a susurrar-li, no?, a les plantes. I de tot d'allí em ve la passió. També la veritat que m'ha agradat molt menjar, quizà també és algo que ve del meu abuelo. I estem de viatjar, ve del meu pare, també Salvador Roig, arquitecte, un home molt curiós i molt cultivat, i sempre m'ho ha ensenyat que viatjar forma part d'aquesta vida. Amb tot això, jo ho he mesclat en la meva vocació professional com a enginyer agrònom, i com he dit abans, ho he dut a límits insospitats, i quasi pues, estic, agafo una mitja entre 5 i 8 avions cada setmana, a voltes viatge a Amsterdam, a Madrid, Barcelona, a voltes és prop, a voltes és també prop però més lluny, com a l'Alger, o he visitat bastants de països, no som els que més països ha visitat. També som bastant recurrent en els països perquè intent muntar inversions i negocis. Però sí, he estat a Alger, el Marroc, Egipte, Aràbia Saudí, Oman, a la Índia, Nigèria, Benín, Costa Marfil, el Txad, el Japó, a Cuba, vaig estudiar a Cuba una temporada, al Brasil, i Mozambic, Ruanda, Uganda, molts més, Guinea-Bissau, molts més. He estat a molts de països i també de petit, els meus fills són mig grecs, mig eivissencs, i de petits també els hi viatge molt amb ells. Hem fet viatges a Okinawa per un tema de karate, he fet viatges a Grècia, que òbviament hem fet viatges a Nova York, a Amsterdam. Sempre els meus fills estan molt familiaritzats amb la dinàmica d'un aeroport i d'entrar dins un avió.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
I entre aquests llocs remots on vas, Salva, a quin lloc t'ha sorprès més quan els hi has dit que eres d'Eivissa? Els hi sonaves, nom d'Eivissa? I què et diu sa gent en saber que ets d'aquesta petita illa mediterrània?
El nom d'Eivissa surt per tot. Podria dir que crec que ho coneix bastant tot el món i podria dir que són zones d'Espanya on menys es coneix on està Eivissa. Me'n recordo alguna volta per Múrcia o per Castella-La Mancha de dir de on eres, d'Eivissa, ah, Mallorca. Dic, no, Eivissa és otro, ah. Voltes a Espanya et trobes que la geografia no està molt, no és molt ben coneguda, però sí que és veritat que, per exemple, aquí a Àfrica, Benín, Costa de Marfil, Costa d'Ivori, que tenen molta relació amb França, amb París, tots han passat, molta gent ha passat per Eivissa. De fet, a Eivissa conec algun marfileño que té casa i barco a Eivissa. Tothom més o menys coneix on està Eivissa i és un... No sempre relaciona amb la festa, podrem dir que sí, però en algun lloc, com per exemple pues a l'Alger, per exemple, la gent em parlava de que coneixien que hi havia hagut gent d'Eivissa, que havia emigrat a l'Alger, temes d'història, història comuna del Mediterrani. No sempre és festa, no sempre és música, que crec que també és correcte. Sí que la gent coneix bastant on és Eivissa. El bo d'Eivissa també és que és un imant que porta gent de tot el món. Jo tinc molts de clients que comencen com a clients, som amics i després acaben fent inversions i feines fora d'Eivissa. Eivissa trau gent molt interessant de tots els àmbits professionals i hi ha un lligam molt interessant entre el que un fa a Eivissa i la gent que coneix Eivissa i com ho du a altres bandes del món.
No, i tant, i tant, i tant. I tenint en compte aquesta vida trepidant que dus, aquesta trajectòria de pel·lícula, pots compaginar-ho amb tenir una vida aquí? Tens la teva base a Eivissa o exactament on tens la base ara mateix?
Tema de base, jo he de dir que en tinc dos de bases, una és Atenes i l'altre és Eivissa. Això és així perquè els meus fills tenen una ment binomial. Ells tenen dos cases, dos llocs, tenen dos llengües o tres llengües, català, castellà i anglès, i grec, perdona. Però sí que és veritat que més base ara mateix a Eivissa. No és que ho apreciï molt jo, perquè a nivell de viatge es fa tot molt complicat, has de fer diverses escales per arribar als mateixos llocs, des d'Atenes o Madrid és molt més fàcil, però també les feines d'Eivissa funcionen bé, l'agricultura eivissenca també reclama dels nostres serveis i per això també d'estar a Eivissa. Per exemple, els meus fills van a escola en el Liceu Francès, a Sant Jordi. Vàrem decidir una mica que ni a Espanya ni a Grècia, vàrem trobar un punt mig, a França, i la veritat estic molt agraït perquè els meus fills parlen ja, la meva filla grossa, nana, i el fill de mig, en Minos, parlen quasi cinc idiomes, català, castellà, grec és el més dominant, francès i anglès. Jo i la meva dona parlàvem en anglès quasi tot el rato i fa que els meus fills hagin après en pocs anys el que a mi m'ha costat 25 anys i això estic molt agraït. Però a base he de dir que en tinc dos, perquè estem a Grècia, cada dos mesos i mig estem a Grècia, llavors estem a Eivissa i ja veurem, mai se sap. Segurament hi haurà més bases, perquè a mi em crida molt descobrir llocs nous i que la meva família vegi llocs nous. O sigui que crec que no m'ha acabat encara.
Això només acaba de començar, Salva. Ens passa molt sovint, i veig que amb tu crec que serà més fàcil aconseguir-ho, perquè aquesta conversa al final és mitjançant notes de veu, és una conversa curteta. Per què no vens un dia aquí a l'estudi i parlem una miqueta més?
Jo som un home de possibilitats infinites, o sigui que et puc oferir, en una mateixa setmana ens podríem trobar a Eivissa, a Cotonou, a Londres, a Amsterdam, però sí, cada setmana estic alguns dies a Eivissa i ens podem trobar a Eivissa el dia que vulguis. Però també, si vols, podem fer un dia un programa desplaçats a Àfrica o Aràbia Saudí, o hi ha diversos llocs on podem... Però bueno, si vols, la setmana que ve podem fer alguna cosa a l'estudi a Eivissa. Ja t'informaré. Si vols, també, puc fer, a part de possibilitats, puc fer més coses. Si vols, puc dur-te amb boixa fleguda, podem fer una ballada, podem parlar d'enginyeria, podem fer diverses coses, o sigui que el que necessitis. Xeixení, o depèn jo. Moltes gràcies i em voler, el que necessiteu, em podeu contactar. Sempre trobarem alguna història que contar i molt agraït que hagueu contat amb jo. Espero que pugueu fer-vos unes imatges mentals del lloc on estic, aquí a Cotonou, a Benin, i encantat sempre de contar les nostres històries. La pel·lícula és divertida, o sigui que l'únic, el millor que podem fer és compartir-la. Gràcies i fins aviat. Au revoir!
Au revoir! Moltíssimes gràcies, de veritat. Salva Roig Coll, quina persona més fascinant, eh? I res, després de sentir aquesta conversa tan inspiradora, el que ens toca fer ja és enfilar el programa d'avui, però li volem dedicar a aquesta cançó a una persona molt especial, per en Salva.
Sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente.
Tres radios, cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit en la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Tantos meses de tu vida.
L'agenda.
Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera i és el moment de repassar amb na Nieves, que ja tornes aquí. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
El més destacat, només el més destacat de l'agenda cultural del dia, perquè avui, déu-n'hi-do quantes coses tenim per fer. Però avui podem començar a Sant Jordi, on la flama del Correllengua Germanat arriba a Eivissa. Aquesta serà la seva primera aturada. Recordem que surt des de Ses Salines i arriba a Vila.
Sí, aquesta primera aturada està prevista a les 6:30 de la tarda al Parc de Sant Jordi. Abans, a les 6, hi haurà Ball Pagès a càrrec del Club Folclòric Sant Jordi de Ses Salines i en arribar a la flama es llegirà el manifest.
I des de les 6 de la tarda hi haurà també activitats a Vila, al Portal Nou?
Sí, a les 6 començarà el Ball Pagès i a les 6:30 hi haurà gegants, capgrossos i castells. A les 7, correfocs amb batucada i dimonis i a les 7:30 s'espera l'arribada de la flama del Correllengua Germanat i la lectura del manifest. A les 8, la música serà la gran protagonista d'aquest esdeveniment, primer amb Visidor Marí i després amb el concert de Sopa de Cabra. I més tard, passades les 10:30, de la mà de Pide Burballa.
Molt bé. I també a Vila avui podem veure l'obra teatral Entre Pares, escrita per Tomàs García.
L'Espai Cultural Can Ventós acull la representació d'aquest drama contemporani que tracta d'identitat, vincles i models de relació. Començarà a les 8:30 de la tarda i l'entrada és gratuïta, però és necessari reservar prèviament a la pàgina web de Can Ventós. Fa uns minuts encara hi quedaven places.
I doncs no tardeu gaire. De Vila amunt anem a Santa Eulària per assistir a la xerrada Una barqueta de moros, la història d'un romanço a càrrec d'en Antoni Manonelles.
Aquesta és la segona conferència de la nova edició del cicle La Universitat Oberta de Majors arreu d'Eivissa. La cita és a les 5 de la tarda a l'edifici de cultura situat al carrer Sant Jaume de Santa Eulària.
I acabem a Sant Josep per assistir a la projecció del documental Compàs de silenci, Jean-Marie del Moral, Miquel Barceló.
Aquesta proposta forma part de la proposta Fotocine Color de Sant Josep es Foto. La projecció començarà a les 8 de la tarda a Can Jeroni i l'entrada és gratuïta.
I tot el que ens hem deixat,
sí,
eh?
Sí, moltes coses.
Idò, avui, en aquests últims minuts, aprofitant per felicitar la cantant catalana Paula Ribó, més coneguda pel seu nom artístic, Rigoberta Bandini, que va néixer tal dia com avui de l'any 1990, fa 36 anys, i aprofitant també, mentre escoltàvem aquest himne, aquest Ai Mamà, per recordar que aquest diumenge és el Dia de la Mare, així que la felicitem a ella, et felicitem també a tu, Nieves, i a totes les mares del món. Moltíssimes gràcies, Nieves. Fins dimarts.
Fins dilluns.
Fins dilluns, sí, és veritat. Sí. No, demà no tenim programa, però dilluns sí, és veritat. Fins dilluns.
Adéu.
Adéu, bon cap de setmana.